7. El palmell d'una mà cadavèrica va aixafar bruscament la xinxa que anava a picar-li l'altre braç. L'estrigoi n'agafà les restes amb els capcirons deshidratats i les acostà a la sadegada boca. La llengua momificada va premsar-les contra el paladar per extreure'n fins l'últim mol de plasma. Noapte Bunaromi va fer la seva gola mentre obria la tapa del taüt i cercava els seus servidors íngars. La família de gitanos romanesos s'havia instal·lat en un barri d'una mil·lenària població costanera a la vora de Barcelona, l'alcalde de la qual era manifestament al·lèrgic als problemes de convivència entre autòctons i nouvinguts de la seva estirp indostànica. «Curant China, domnule, no va faixet i grilli», va prorrompre el de més edat amb un lleu accent transilvà, assegurant-li que aviat li servirien la pitança. Aquella nit van poder capturar una anorèctica d'estètica macabra. Convenientment estabornida, va portar més de 5 litres del preuat elixir sanguini a la dieta de l'estrigoi. El senyor del més enllà no s'abstingué de comentar que procuressin dur-li exemplars amb un aspecte més llaminer. Noves víctimes ocuparen el lloc de la gòtica afectada de clorosi. El proveïren de fans de Crepuscle i diaris de vampirs que creien estar fent realitat els seus malsons més tenebrosos. De fet, l'estrigoi tenia una flaca per les menors de 18 anys i es delia amb avidesa per llepar el coàgul menstrual dels tàmpacs que es treia del cos mig dessagnat d'aquelles màrtirs del seu gènere. Com que confiaven que exhalat l'últim alè de vida despertarien transformades en ànimes damnades per tota l'eternitat, les morboses lectores dels serials protagonitzats per galants intemporals exhibien un rictus de felicitat en el moment del traspàs. Però l'insaciable estrigoi no havia previst crear-se competidors dins un vedat de cacera tan escarrancit. Un cosí dels gitanos romanesos que feia l'últim torn en un tanatori s'ocupava d'incinerar discretament els cadàvers un cop escolats. Quan les desaparicions d'adolescents sinistres començaren a cridar l'atenció de les autoritats, els bevedors d'essència humana passaren a assaltar furgons itinerants del banc de sang i de teixits. La pell de l'estrigoi, malgrat les retallades en la sanitat, va anar recuperant un to més viu. Fins i tot va atrevir-se a posar en pràctica els trucs que divulgaven les sèries nord-americanes i que li permetien sortir a plena llum del dia amb una Ray-Ban sense acabar convertit en un redol de cendra. Una matinada que va tornar d'un dispensari de la Creu Roja, on havia trascolat més unitats de sang de les que les cames li podien suportar, va anar a jeure el taüt per dormir l'excés d'eritròcits. El sol ja es trobava a punt de despuntar sobre l'horitzó quan l'imago d'Aedes albopictus va percebre el diòxid de carboni del futur hoste. Habitualment s'alimentava de nèctar, però en aquestes alçades del cicle vital havia quedat fecundada per un mascle que havia estat fent el borinot més d'una hora, calia nodrir la centena llarga d'ous que li inflaven l'abdomen i que aviat hauria de pondre. La hematofàgia era la solució obligada per una femella necessitada de proteïnes. Es va esmunyir seguint una trajectòria sinuosa i a una velocitat constant però moderada per l'escletxa que deixava la tapa ajustada de la caixa de morts. Tot i que l'olor que la treia era l'habitual, hi havia una nota discordant, fesander, que encara li agusava més la gana. Les bandes platejades dels palps de vora la boca i els tars de les potes i la ratlla blanca dorsal lluïen en la penombra en el moment d'aterrar sobre la pell quasi humana. Va contreure la llarga probòscida i va sentir com se li omplia de saliva davant el festí que s'anunciava sota el tegument resistent i flexible d'aquell cos fred. L'estrigoi roncava inconscient. Els gitanos trobaren l'endemà el senyor de les tenebres amb les cames inflades. Un eixam de més de mitja dotzena de mosquits tigre volava èbriament sobre aquell ressuscitat exànime en perpètua agonia. Acabem de sentir el conte 7 d'Òscar Pàmfil i aquí comença Tirant de llibres.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta... Tirant de llibres. el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts, 13 de novembre, i són les 9 i 5 minuts al vespre. Som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni i això només pot ser Tirant de Llibres. Avui el programa número 210. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan. Què tenim avui o... Què vols dir a la nostra audiència per començar?
Primer, bona nit a tothom que s'escolta, bona nit a la Gemma, bona nit a la gent que ens està escoltant setmana rere setmana, escoltant el que estem creant cada setmana, doncs llegint molt i amb molt esforç. I presentarem un programa molt atapeït de molts continguts, que ara jo, Francesc, començar a dir-vos-ho.
Però abans de començar a parlar dels continguts, Jordi, aquest autor del qual ens has llegit el conte, Òscar Pàmfil, això de Pàmfil és un pseudònim o...
Bé, en tot cas, el que sabem d'aquest autor és que va néixer a Vall d'Oriol, la passada centúria, i que ja no és viu, que va morir a Macau a principis d'aquesta centúria, crec que l'any 2002, una cosa així.
Molt bé. Doncs bé, fet aquest aclariment, avui el programa Tirant de Llibres té la crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, com cada setmana, i a l'apartat de literatura universal... Per setzena vegada, en Joan ens parlarà de literatura sueca de misteri. Sempre hi ha coses per dir, oi, Joan?
Sempre, i no s'acabarà mai, això. Quan ja no hi capin els números, ja veurem què hem de fer. Però de moment encara n'hi caben bastants. I parlarem de Henning Mankell amb el llibre Els gossos de Riga. De fet, anem fent tota la col·lecció. De fet, ja en queden menys, perquè n'hem parlat bastantes vegades. No 16 vegades de Mankell, sinó 16 vegades de literatura sueca de misteri. Per tant, encara queden molts llibres per parlar i mentre n'hi hagi, anirem parlant.
Tenim també una crònica des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. I també recapitularem una secció que la setmana passada no vam tenir temps de fer, el món del còmic. Parlarem de la novel·la gràfica de Paco Roca, Arrugues, de la qual sabeu que se n'ha fet una versió cinematogràfica. Se'n va fer una versió cinematogràfica. Bé, a la secció de literatura catalana, en Jordi avui ens parlarà d'un clàssic, oi? De tant en tant ja toca parlar una mica de literatura medieval.
Sí, avui parlarem d'Anselm Turmeda i la seva disputa de l'Asa.
Tenim també llibres a la carta, amb un llibre, em penso, una mica més actual. La nostra benvolguda companya Elena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Maria Dueñas, El temps entre costures.
Una obra que va ser best-seller durant molts anys, moltes setmanes,
Sí?
Sí, va ser un dels best-sellers.
Ah, doncs no el conec jo, aquest llibre.
En català i en castellà va sortir.
A veure què ens en dirà després l'Helena. I acabarem el programa amb el noticiari, com cada setmana, i amb la frase que ens portarà en Jordi, com sempre, cada setmana per acabar el Tirant de Llibres. Som-hi!
La crònica.
Ja tenim al micròfon la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que ens explicarà, suposo que moltes coses interessants, de ses illes. Bona vesprada, Laia.
Bé, bon vespre, com esteu? Avui vos volia parlar del PEN català. Suposo que el coneixeu, el PEN català és una organització internacional que es va crear el 1922 i, vaja, que la formen escriptors que treballen per defensar els drets lingüístics d'escriptors d'altres països, països on la llengua i la cultura d'aquests doncs, són reprimides encara més que en el nostre, diguem-ne. Els primers presidents, només per donar-nos una referència, van ser en Josep Maria López Picó i en Carles Riba, o sigui, dos poetes de gran renom, un de Principatí i un de Balear, i bé... Això per dir-vos que aquesta organització ha estat i continua sent molt activa a les Illes Balears. En aquests moments la presidenta és n'Antònia Vicenç, narradora i poeta, i fa una feina doncs, més intensa encara, gairebé com la dels primers creadors, ajudar d'altres a defensar els seus drets mentre doncs, també intenta combatre els governs que tenim ara que també menys tenen els nostres. Doncs bé, en el marc de les actuacions del PEN català, el passat 25 d'octubre es va entregar el tercer Premi Internacional Veu Lliure. Es va fer una cerimònia a Lloseta i aquest premi es va entregar enguany a l'africà Kousi Lamko, un escriptor que va haver de fugir del Txad l'any 1979 i que actualment encara està exiliat, resideix a Mèxic, on ha aconseguit d'obrir una casa per a escriptors que s'escapen de l'Àfrica perquè, doncs, pels seus escrits, diguem-ne, són perseguits al seu país, en els seus respectius països, i doncs no poden fer-ho, no poden exercir la seva feina. Aleshores, bé, a part d'aquest Premi Internacional Veu Lliure, del qual se'n va fer un recital, com us he dit, aquí a Lloseta, i també se'n va fer un altre a Barcelona, cada any se celebra també un recital doncs un poc més informal, que es titula Rompre Barrots, i que es fa coincidir amb el Dia de l'Escriptor Empresonat. Aquest Dia de l'Escriptor Empresonat el va instituir el PEN en col·laboració amb la ONU el 17 de novembre. Enguany el recital, però, serà el dijous, perquè no caiguin cap de setmana, i serà aquest dijous dia 15 a les 8 del vespre a Binissalem. Se celebrarà a la Casa Museu Llorenç Villalonga. Bé, sempre us en parlo, sabeu que és una entitat, un emplaçament on s'hi fan un munt d'activitats poètiques, i es llegiran, com és habitual, textos en prosa i en vers d'autors doncs, de diverses nacionalitats, però amb la peculiaritat, desgraciadament, que han escrit des de la presó. Aquest acte enguany el presentarà la poeta Lucia Petrelli i els autors que presentaran o que prestaran la seva veu a aquests altres autors empresonats seran Heike Nottebaum, Cèlia Riba, Glòria Julià, Miquel Àngel Vidal i Maria Victòria Sacall. Bé, de tot això en podeu trobar més informació de sobre què és el PEN, quines activitats duen a terme i de com podeu formar-ne part, si vos fa ganes, a la seva pàgina web, que és www.pencatalà.cat. I bé, val a dir doncs, això, que tot i que té moltíssima activitat als Països Catalans, és una associació, és una organització que és a nivell internacional, és a dir, que té força volada, malauradament, no? Perquè vol dir que encara hi ha molts d'autors que no tenen el dret a expressar-se lliurement. Idò, per part meva, això, us convido a aquest recital, que com cada any doncs, supos que serà molt emotiu, i us espero la setmana que ve. Gràcies, bona nit.
Bona nit, esperem que la setmana que ve estiguis amb nosaltres. Vinga, seguim.
Literatura universal.
Bé, amics i amigues, avui a Literatura Universal presentem la literatura sagrada de misteri número 16, que abans ja hem parlat, com hem fet el sumari, i parlem de Henning Mankell, un autor suec per excel·lència, va ser dels primers escriptors coneguts arreu del món per les seves obres, sobretot policies. Parlem d'una d'aquestes, diguem-ne, en la qual és el protagonista un inspector que es diu Wallander, i parlem del segon llibre d'aquesta nissaga, que es diu Els gossos de Riga. Això està editat per Tusquets, La butxaca, Barcelona 2012, dic 2012, vol dir que fa poc, que és aquest any que s'ha fet, però resulta que ja s'havia publicat en català el 2000. Vull dir que aquesta versió que dona ara és La butxaca, Tusquets, La butxaca. Quan el 2000 ho va publicar en Tusquets era en edició normal, i per tant era molt més cara. Ja veureu, són 336 pàgines i amb aquesta edició es costa 7,95 euros, per tant un preu realment barat comparat com van els llibres, i si ho compreu a l'Amazon encara una mica més barat, 7,55. En canvi, l'edició normal del 2000, tapa dura, llavors ja s'acostava als 17 euros, 10 euros més car, que és un canvi important de política d'aquesta de Tusquets. Doncs, com he dit, és el segon llibre que Mankell va publicar i que té com a protagonista principal l'inspector Wallander. La primera va ser Assassins sense rostre, que ja la vaig presentar fa unes setmanes, i aquesta obra va ser de l'any 92, si s'ha publicat l'any 92. Això és important perquè té relació amb el contingut del llibre. Després d'aquestes dues obres se n'han publicat 9 més. En total són 11 obres dedicades a aquest inspector, o que té aquest inspector com a protagonista. Com el títol indica, l'acció bascula entre, ho podeu suposar, vaja, bascula entre Suècia, que és on treballa l'inspector Ballander i la capità i Letònia. Letònia és una ciutat, un país bàltic, com tothom sap, i la capital d'aquesta Letònia és Riga. Riga serà allà on s'haurà de traslladar-se l'inspector per intentar trobar la solució del cas dels dos primers assassinats que passen a la novel·la, que arriben dins d'un bot a les platges sueques. És a dir, l'envien des de Letònia, i per les corrents va parar a les platges sueques i ja apareixen dos cossos, diguem-ne, brutalment assassinats. Abans de marxar, entra en contacte amb un policia letó que s'ha enviat a Suècia per mirar d'ajudar a la policia per tal d'investigar el cas, i fan bastanta amistat. Però, de fet, tot es complica perquè quan aquest company policia retorna a Letònia, és assassinat. Clar, aquí hi ha un tercer assassinat, un tercer mort, que és un policia, a més a més. A partir d'aquí, el xoc és brutal. La policia suec, habituat a una normalitat democràtica, es troba amb unes regles de joc molt diferents i, sense proposar-s'ho, es veu embolicat en una sèrie d'esdeveniments amb el rerefons de la lluita entre els letons independentistes i els partidaris de la continuïtat del predomini rus i d'una immensa corrupció, una corrupció que està a l'hora del dia. De fet, he de dir que vaig tenir la sort d'anar-hi amb aquestes repúbliques fa uns quants anys, quan encara hi havia la URSS, i aquesta, de fet, de corrupció ja n'hi havia llavors, també. No és una cosa que hagi passat amb les independències que van venir després, sinó que ja era d'abans. Com sempre, en una obra com aquesta, i com és típic a Mankell, aquest inspector comet molts errors, s'equivoca, cau, s'ensopega, vull dir, que no és una persona normal, vull dir, que no és aquells que tot li surt bé, i torna a sortir l'expressió favorita de l'autor, que diu que nota que hi ha alguna cosa que no acaba de lligar. Aquesta expressió que ja he dit moltes vegades aquí, realment aquí torna a sortir aquest llibre, i això és el que li fa pensar que hi ha alguna cosa que se li escapa, no? I al final, evidentment, l'acaba descobrint què és això que no lliga. Tot això, després de viatjar a aquest país amb una identitat canviada per protegir-se dels falsos policies, perquè allà hi ha autèntics i falsos policies, doncs aconseguirà saber com s'han desenvolupat tots els assassinats i qui els ha comès, amb una sorpresa que esclata al final i que ara no desvetllaré, perquè clar, si no, ja l'emoció seria... ja no el llegiríeu, interessa que el llegiu, aquest llibre. Entre altres temes, podem deduir que la novel·la és amena i que enganxa des del començament i que permet fer-se una idea de la situació complexa en què es trobaven les repúbliques bàltiques amb la desfeta de la Unió Soviètica i l'assoliment de la independència. No parlem només del moment al qual se situa la novel·la, sinó també en el moment de quan Mankell la va escriure. Ens ho explica en unes interessants paraules finals datades l'abril del 92, on diu el següent. Diu, vaig acabar d'escriure aquest llibre a la primavera del 91 i uns mesos després, cap a la tardor, es va produir el cop d'estat a la Unió Soviètica, l'esdeveniment decisiu que va precipitar la proclamació de la independència dels països bàltics. La possibilitat que aquest cop d'estat es pogués produir és un dels punts de partida de la meva novel·la, però jo, com qualsevol altre, no podia predir què passaria realment ni quines conseqüències tindria. Això és una novel·la, i això vol dir que no tot el que s'hi descriu ha passat tal i com s'explica, però podia haver passat. Strubel, en un altre fragment que he trobat per internet, diu que la lectura de la novel·la, Els gossos de Riga, és absolutament recomanable, entre d'altres coses, i malgrat tractar-se d'una novel·la policíaca, als catalans ens pot interessar de trobar-hi que hi juga un paper preponderant la lluita del poble de Letònia per la seva llibertat. L'escriptor hi fa palesa una singular denúncia del maltracte rebut històricament pels letons a mans dels russos, i ho fa amb un to absolutament compromès, quasi militant. Crida l'atenció el fet que es posiciona absolutament a favor de la causa nacional i la llengua letones. Bé, i per aquestes raons i per les raons intrínseques de la novel·la, dic que és un bon llibre, doncs, per recomanar i fins i tot per rellegir-lo. I repeteixo la referència. Henning Mankell, Els gossos de Riga, Treu el Tusquets a la butxaca, Barcelona 2012, 336 pàgines, 195 euros, 7,55 a Amazon.
La crònica.
Bé, continuem el Tirant de Llibres amb la crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada. Com esteu per allà dalt?
Molt bé, fa una mica de vent, però bé.
Una mica de vent, aquí plou, fa fred, això, i arriba la tardor, quina pena.
Bé, però...
Però s'ha de ploure, ja deia aquell que el meu país la pluja no sap ploure, i aquí ha fet vent, pluja i de tot, hem tingut un poc de tot.
Hi ha d'haver temps per tot.
Mira, i així no sé, la gent que es prepara aquesta nit i demà per a la vaga, els companys i companys que se preparen per a la vaga, no sé com ho tindran, però s'han de portar botes, paraigües i no sé si alguna cosa més.
Bé.
Us conté moltes coses avui també.
Doncs vinga, t'escoltem.
Mira, tenim música, tenim un poc una ruta literària xulíssima i tenim actes i commemoracions i tenim un poc de tot. Així que us explique de a poc a poc.
En prenem nota.
Mira, jo crec que primer, com que és demà mateix, ja us ho dic de primera mà. Demà hi ha un concert a la Universitat de València, actua a Socarrel, els Pirats Sou Sistema, Agraviats, Et Sembla i a Rap. Serà demà a les 10 de la nit, a la sala 3. No és gratuït, però si tens el carnet de la Universitat de València només costa 5 euros. La resta de públic n'ha de pagar 10. És una cosa així.
O sigui, val la pena ser estudiant.
Jo crec que sí, no? Val la pena ser estudiant i val la pena anar al concert. Jo crec que estarà bé. Se presenta el disc oficial de Et Sembla, El teu viatge... es presenta el disc nou d'Agraviats, se presenta el disc nou de Pirats Sou Sistema, o sigui que jo crec que s'ha d'anar.
Molt bé.
Això de música. Després, pel que fa a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, estan preparant publicacions i estan preparant una jornada especial per a homenatjar a Vicent Andrés Estellés. Com que això és per a finals de mes, només que ho deixe caure i ja veureu que us donaré la resta d'informació. Avui mateix s'inaugurava a les 7 de la vesprada, a l'octubre, bueno, s'inaugurava, passava en un documental que es passarà també més dies. Es diu Algèria, el meu país, i és un documental en dues parts diferents i tracta un poc sobre la vida i els avatars que van passar milers de valencians quan van emigrar a Algèria, fugint en principi del feixisme espanyol, però també del que es va passar en el moment en què Algèria es va independitzar, no?
Escolta, jo havia sentit parlar d'una variant valenciana viva a la ciutat d'Urà, que era el patuet d'Urà. Suposo que era en francès, era una adaptació al francès patuès, no?
Clar, clar.
Però volien designar amb això una forma, doncs, de parlar que s'havia conservat entre famílies valencianes.
Clar, és que molta gent del País Valencià, però sobretot d'Alacant, sabeu que d'Alacant neixen vaixells directament a Algèria, sobretot de la gent de la Marina, de la gent de la Vall de la Gallinera, però de les Marines fonamentalment, de la Marina Alta i la Marina Baixa. I vam tirar cap allà i després van haver de tornar o bé a França o ací al País Valencià i començar de nou. I aleshores un poc el documental replega aquest viatge i aquesta memòria, no?, seua viva. I pot ser, sí, clar, si hi havia tant de valencianet per allà, com no s'anava a parlar valencià als carrers?
Ah.
Sobretot alguns carrers, no, Dora? Ah. Segur que sí. I això ho passaven avui a l'octubre, però hi ha un parell de dies més per a la setmana que ve programats, que ja us ho diré també la setmana que ve, us ho recordaré, per a passar la pel·lícula, o el documental, millor. I també en l'octubre, aquesta setmana, però dijous, el dia 15, a les 7 i mitja, s'inaugura una exposició de Tintín. No sé, com que sempre està bé, no?, veure exposicions i el Tintín a mi m'agrada molt, no sé si a vosaltres, tot
sí,
i que té
sí.
Aquelles connotacions que ja hem dit i hem parlat alguna vegada, però a mi m'agrada molt. Així que sí que m'agradaria anar a veure-la, si no el dia de la inauguració de l'exposició, sí després.
És una exposició que es diu Making Of, oi?
Això és,
com
sí,
es va un, el Making Of. Com es fa un àlbum de Tintín?
Això és, sí. Jo crec que estarà interessant, serà xulo.
Molt
no sé,
bé.
Ja vos ho contaré. Ja
es veu... que aquesta exposició està creada a partir de la col·lecció del periodista Jordi Tardà.
Sí, molt bé. Ah, mira, que ben informat.
Home.
És que queda així. Així com no va ser, així. Molt bé, està bé.
Què més, Empar?
Què més coses? Tenim el 15 de novembre, que això és demà, una jornada especial a l'acadèmia, no, a l'acadèmia no, a la xarxa Vives. Fa una jornada sobre Joan Fuster i sobre nosaltres els valencians. Serà a Sueca, demà mateix, ho organitza la Universitat de València, però és demà mateix, ja us dic.
Perfecte.
I què més coses? I una passejada, que això ho heu de rascar i buscar, perquè ja s'ha fet. És una ruta literària sobre Júlia, l'obra d'Isabel Clara Simó. Se fa al Coll, ja s'ha fet, el dia 6 de novembre es va fer, però trobe que hi ha hagut tanta demanda de gent i ha resultat tan bé que la tornaran a fer. Ho dic perquè buscarem més informació a l'Ajuntament del Coll i és un poc, conforme va passant la trama del llibre, van aterrant pels punts de la ciutat del Coll on els personatges i la trama es desenvolupen i jo crec que estarà també molt interessant.
Però llavors només la fan aquests dos dies? O sigui, ja la van fer fa uns dies i ara la tornaran a fer en funció de la demanda o la tindran de manera permanent?
Que no ho tinc tota la informació, però jo crec que és, jo crec que ho tindran de manera un poc més permanent o més, no ho sé perquè no tinc, això ho he trobat així avui de rebot i no t'he pogut buscar, no us he pogut buscar més informació, però el que veig amb les fotos i tal, sí que hi ha gent, hi ha actors, que se veu que algun passatge de l'obra també se representa, i sí que no crec que, escolta, tota aquesta parafernàlia se
desaprofita,
sí, home, ja ho crec que sí, no?
I
sé que en aquest acte la Clara Simó va reclamar un carrer per a l'Ovidi Montllor, així que jo me'n faig ressò i ahir ho deixo fins a la propera setmana.
Molt bé, Empar, escolta, saps que la Filmoteca de Catalunya dedicarà aquesta setmana un cicle a en Raimon?
En Raimon, sí, ja també ho he vist, sí,
fenomenal. 50 anys del seu debut a Barcelona.
Sí. Ho sé, m'hauré d'escapar, no? Allà a Terres del Nord.
Es veu que és un cicle que es diu Raimon, imatges i sons.
Mira, que bé, ho vaig llegir a la premsa, sí. Gràcies per recordar-ho.
Ja sabia que ho sabia, segur.
Oi, va!
està bé que ho comentem.
Molt bé.
Molt bé, Empar.
Doncs una abraçada i fins a la propera setmana.
A per reveure.
Vinga,
una abraçada.
Adéu. Concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is
al món del còmic.
Are you and your friends are worried about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall that don't bother me.
Bé, amigues i amics, són gairebé 9:45 del vespre. És molt tard. I és hora de parlar a la secció del món del còmic d'una novel·la gràfica que la setmana passada ens va quedar pendent. És aquesta novel·la gràfica, aquest còmic, que es diu Arrugues, de Paco Roca, editat per l'Edicions Estiberri, de Bilbao. I l'edició que tenim aquí al davant, una edició en català, la primera edició es va publicar, es va imprimir el gener del 2012, o sigui que és una edició relativament recent. Són unes 100 pàgines, concretament, i el preu és de 15 euros. I tot i que s'ha imprès aquesta edició l'any 2012, o sigui, és aquest mateix any, però l'edició original va sortir fa 5 anys, va sortir l'any 2007. I, de fet, aquesta novel·la gràfica va tenir la seva primera edició l'abril de 2007 a l'editorial Del Curt i, de fet, l'original va ser escrit en francès. I el títol original no era pas el de Rugues, sinó el de Rides, que suposo que, Jordi, Rides deu ser el nom en anglès per anomenar les arrugues. O en francès es diu igual.
Bé, com s'escriu?
Rides. S'escriu Rides. Però, clar, com que diu que varen fer la primera edició originalment en francès, sembla aquesta
sembla
paraula...
Sembla Ride.
Ride.
Jo ho buscaria per un diccionari, perquè arruga seria wrinkle.
Ah, en anglès. Ah, doncs
sí,
llavors,
no,
sí.
No dic que no puguin estar emparentades, però en tot cas són paraules diferents.
Molt bé. Doncs aquesta novel·la gràfica, aquest còmic, resulta que inicialment l'autor l'havia plantejat, es veu que s'havia apuntat la idea original en una llibreta, de fer una mena de relat sobre un grup d'ancians, de gent gran, que planegen assaltar un casino durant una visita que ha estat organitzada per la seva residència, després que han llegit que quan arribes als 70 anys ja no et poden tancar a la presó. El que passa és que diversos fets van fer que canviés aquesta idea original i, per exemple, els seus pares de mica en mica anaven envellint progressivament, l'Alzheimer que patia el pare d'un dels seus millors amics, em refereixo a un dels millors amics d'aquest autor, del Paco Roca, i finalment el que va fer aquest senyor, aquest escriptor, en Paco Roca, va ser documentar-se durant tot un any sencer, llegint molt sobre les patologies, les malalties associades a la gent gran, anant a residències geriàtriques i recopilant tot un seguit d'anècdotes reals d'infermers, familiars i dels mateixos, de la mateixa gent gran, i tot això va fer que modifiqués la seva idea inicial, i Arrugues, aquesta mena de còmic, s'acaba convertint en una mena de còmic costumista que explica la manera de viure en una residència. La manera de viure, doncs bé, en alguns moments que pot tenir alguns aspectes còmics, si es vol, però que al final de tot, doncs bé, que al final aquest somriure, aquest mig somriure que se't queda quan vas llegint aquestes pàgines, aquest còmic al final se't queda glaçat completament, aquest còmic. Molt bé, doncs l'any... abans del 2007, un dia que havia d'anar a firmar exemplars d'un altre còmic, el Far, aquest autor es va dirigir en persona a l'estand de l'editorial del Curt amb l'objectiu de presentar-los aquest projecte, i bé, va haver de fer alguns canvis, però al final aquesta novel·la, Rides, com deies tu, Jordi, va ser llançada a finals de l'abril del 2007 i es veu que de seguida va haver-se'n de publicar una segona edició al cap de molt poc temps. El novembre d'aquell mateix any va veure la llum, es va publicar per primera vegada la versió en espanyol. Estem parlant del 2007, i 5 anys més tard ha sortit la versió catalana, i és per això que en parlem a Tirant de Llibres, perquè ja el podem consultar, el podem llegir en català. Va tenir un èxit de públic espectacular, no només a l'estat espanyol o a França, sinó també a Itàlia. Itàlia va ser publicat amb el títol de Rugue, i d'aquesta manera a l'estat espanyol es van publicar més de 17.000 exemplars venuts, a Itàlia 3.000 i 7.000 a França, quan amb prou feines havia passat un any des del moment de ser publicada per primera vegada. L'any 2011 sabem que Arrugues a l'estat espanyol hi havia venut 30.000 exemplars només a l'estat espanyol, i s'havia editat a molts altres països, Alemanya, Finlàndia, Holanda o Japó. Bé, l'argument, com ja han dit, és molt senzill. T'explica la vida en una residència geriàtrica després de l'arribada del protagonista, l'Emilio, que és una mena d'antic director de banc que pateix Alzheimer, i que aquest personatge doncs, es fa amic amb altra gent gran, amb altres personatges que viuen a la residència, com per exemple el Miguel, que intenta ajudar-lo per tal que no el traslladin a la planta on hi ha els malalts més greus. Ha tingut molts èxits aquesta novel·la gràfica. Concretament, Arrugues va ser seleccionada l'estiu de 2007 com un dels 20 millors títols de l'any per la francesa ACBD, que és una mena d'associació de crítics i periodistes. I a partir d'aquí els premis es van anar succeint. Premi al millor guió d'autor espanyol l'any 2007, al Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Premi a la millor obra, aquesta ja l'hem dit. 31è premi Diari de Besòs 2008, el millor guió d'historieta realista. Premi Gran Guinigi a la millor història llarga del Festival de Lucca 2008. Premis Dolmen de la Crítica 2008, el millor guió. Premi Expo Còmic 2008 a la millor obra espanyola. Premi Nacional del Còmic Espanyol 2008. O sigui, tot un seguit de còmics quan feia poc temps que aquest còmic s'havia publicat. Probablement el que la gent doncs, potser coneixerà més d'aquest còmic és que l'any 2009 una productora de La Corunya va adquirir els drets per adaptar al cinema Arrugues amb una pel·lícula de dibuixos animats d'animació que va ser divulgada l'any 2011 sota la direcció d'Ignacio Ferreres, que és un director argentí. L'autor del còmic, el Paco Roca, va col·laborar amb la redacció del guió i va dissenyar alguns personatges. Aquesta pel·lícula es veu que va ser preseleccionada per la 83a edició dels Premis Òscar en la categoria de millor pel·lícula d'animació, i també va ser nominada als Premis Goya a les categories de millor guió adaptat i millor pel·lícula d'animació. A veure, aquesta pel·lícula, ja hem dit que és de l'any 2011, finals del 2011, però recentment ha estat també d'actualitat. Llegíem en el diari El Punt, ara a principis de novembre, el 4 de novembre, que Arrugues havia estat nominada als Premis de Cinema Europeu. Diu, la coproducció catalana Arrugues, basada en la novel·la gràfica de Paco Roca, està nominada com a millor llargmetratge d'animació en la 25a edició dels Premis de l'Acadèmia de Cinema Europeu, que s'entregaran l'1 de desembre a Malta. O sigui que ja veieu que recentment ha aconseguit doncs, tenir més ressò, encara no sabem si li donaran aquest altre premi, però si més no està nominada. I llavors doncs, tenim també més informació sobre aquesta pel·lícula. Entre d'altres consideracions, doncs, diu el director, sempre vam voler fer una pel·lícula que fos fidel al còmic. Ara bé, diu, hi ha diferències entre una cosa i l'altra, entre el cinema i el còmic, perquè, diu, el cinema permet aprofundir en unes coses i et limita en altres coses. La nostra intenció ha estat, diu, aprofundir en allò que el cinema pot aportar a la història. Diu, el principal mèrit del còmic, d'aquesta novel·la gràfica i de la pel·lícula, és la manera d'afrontar l'Alzheimer. Diu, s'acosta a la malaltia i a la gent que la pateix d'una forma molt honesta, honesta en el sentit aquest que es va haver de documentar molt perquè no vol enganyar ningú ni vol apropar-se a aquesta malaltia d'una manera massa superficial. Diu, en aquests últims anys, diu, hi ha hagut moments molt emocionants però també molt durs. Diu que ha tornat en algunes residències i diu, no t'agrada tot el que hi veus perquè comproves que gent que fa pocs mesos que estava més o menys bé ha anat a pitjor. I finalment l'última consideració, diu l'escriptor d'aquesta novel·la gràfica, el Paco Roca, diu, crec que si la pel·lícula s'hagués rodat amb actors, o sigui, si en comptes de ser d'animació hagués estat fet de la manera convencional, diu, hagués sigut massa dura. Diu, el còmic i l'animació desdramatitzen la història. Diu, si s'hagués rodat amb actors, hagués estat massa dramàtica, hagués perdut molta força. Diu, a més, diu, gràcies al còmic i l'animació pots passar d'una forma natural del món de la fantasia al món real. Diu, de coses més líriques a foses en blanc i negre. Diu, pots crear un llenguatge nou. O sigui que, doncs ja ho sabeu, si us ha cridat l'atenció aquest argument, doncs teniu a la vostra disposició en català aquesta pel·lícula, basada en aquest còmic de Paco Roca, Arrugues, es diu, editorial Astiberri, publicat aquest any, el gener de 2012, la primera edició, i amb un preu de 15 euros.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Doncs a Literatura Catalana avui tenim La disputa de l'ase de Francesc Turmeda. Francesc Turmeda va ser un franciscà que va seguir una vida bastant atzarosa, una vida amb canvis, i això potser és el que crida més l'atenció de la seva biografia.
No era massa freqüent, no? El que li va passar a ell?
No, realment, ara ho concretarem. Estem parlant d'un mallorquí, va néixer a Ciutat de Mallorca cap allà mitjan segle XIV, i llavors sabem que va fer estudis de teologia tant a Bolonya com segurament a París, i finalment, cap a finals del segle XIV, es trasllada a Tunis, això estem parlant de cap allà 1385, dins de la societat de Tunis doncs és molt ben rebut com a frare i molt ben considerat, però ell hi ha anat amb un propòsit que ha amagat a tothom. El seu propòsit és convertir-se a la fe islàmica perquè un professor, segons ell, un professor de teologia de la Universitat de Bolonya li va confessar en secret que considerava que la veritable religió era l'islam, encara que ell predicava el cristianisme, i que, per tant, doncs, el pla de Déu era que tothom acabés convertint-se a l'islam. Bé, fos pel que fos, també hi ha qui suggereix que allò que volia Francesc era poder-se casar. Francesc va convocar, va, va arribar a parlar amb algun representant important del sultà de Tunis i el va convèncer doncs, que volia convertir-se a l'islam. Això va alegrar molt el sultà i llavors aquest home va saber preparar l'anunci de la seva apostasia i conversió a l'islam d'una manera molt efectiva. Ara no hi entraré en detall, però vaja, va saber quedar bé amb els musulmans i garantint que els cristians després no malparlessin d'ell, perquè va fer, vaja, així molt resumidament, que el sultà convoqués els cristians importants de Tunis, els va demanar dades sobre Francelm, evidentment en van parlar molt bé i quan ja l'havien elogiat va sortir Francelm i va declarar que només hi havia un déu que era Allah i que Mahoma era el seu profeta, cosa que els va deixar tots molt parats. Bé, sigui com sigui, el fet és que Francelm doncs, es casa amb la filla d'un polític important que treballava per al sultà, ocupa càrrecs d'una certa importància, fins i tot arribarà a viatjar amb protecció diplomàtica del rei de la Corona d'Aragó més endavant. Allò que ens interessa són les seves obres i concretament aquesta, La disputa de l'asa, que com ens diu Anselm Turmeda a l'inici, és la disputació de l'asa contra Fra Anselm Turmeda sobre la natura i noblesa dels animals, feta i ordenada pel dit frare Anselm a la ciutat de Tunis l'any 1417. Avui dia Fra Anselm Turmeda té una tomba a la Kasba, o sigui, al mercat de Tunis, i és venerat com una persona noble i considerada. A veure, allò que pot cridar l'atenció és que escrigui un llibre presentant-se com a cristià i com a frare quan ja s'ha convertit a l'islam. De fet, ja era musulmà. El 1417 feia temps que era musulmà. Quina és la seva intenció? Perquè més endavant escriurà un altre llibre que intentarà refutar el cristianisme. Doncs segurament, oi, trobar alguna forma d'expressió molt pròpia de l'època i a més divertir-se amb aquesta forma d'expressió doncs molt pròpia de l'edat mitjana. Em refereixo que a La disputa de l'asa hi trobem fonamentalment tres tipus de materials. Per una banda, aquesta disputa entre un asa i Fra Anselm, molt resumidament l'anècdota o la faula és que els animals s'han reunit perquè han perdut el seu rei, que era un lleó, i n'escullen un altre, que és també un lleó. A tot això resulta que s'han adonat que Fra Anselm s'acaba de despertar, que estava dormint a la vora, i allò que els indigna és que Fra Anselm ha declarat, i és per tothom conegut, que els fills d'Adam són de major noblesa i dignitat que no són tots els altres animals del món. I per això doncs els repten a discutir-ho amb un asa que a més és un asa escuat, ronyós, és un pobre asa. Bé, però aquest pobre asa en realitat és un gran polemista, un gran intel·lectual i posa en greus problemes Fra Anselm Turmeda fins que aquest utilitza un últim argument que acaba sent el convincent i és que, esclar, Jesucrist va escollir per venir al món oi, la naturalesa d'un home, i això fa que els homes siguin més dignes que no pas la resta d'animals. Però, a banda d'això, en el llibre predomina un to d'escepticisme molt marcat. Aquest seria un tipus de material. Aquest material, el de la faula dels animals que disputen amb els homes o amb un home concretament, d'on procedeix? Procedeix d'un apòleg, és a dir, d'un conte moral d'origen àrab que es troba al final d'una enciclopèdia de zoologia, un conte doncs, que havia estat escrit per una mena de grup filosòfic místic de caire musulmà, islàmic, en podríem dir una secta o no, vull dir, senzillament allò que sí que volien demostrar era la dignitat de l'ésser humà enfront de la resta d'animals. En canvi, Fra Anselm Turmeda més aviat en tot moment allò que està demostrant és la dignitat dels altres animals enfront de les bestieses i de les febleses dels éssers humans. tot i que formalment deixa guanyar l'home, deixa el seu representant, que és ell mateix, Anselm Turmeda, més ben parat. Un altre tipus de materials són les profecies que inclou el llibre, per exemple, cap al final n'hi trobem una, n'hi ha tres: en nom de l'essència prima intel·ligència comença la meu eloqüència en poca escura, tot sóc a l'escriptura, i aquí començarà a fer prediccions terribles, però això sí, tot molt fosc i difícil d'endevinar. I al costat de tot això, a través de l'ASA, oi, se'ns ofereixen una sèrie d'exemples, de casos, que venen a provar que precisament els frares són els primers a incomplir els 7 pecats capitals. I, per tant, tenim 7 petites narracions molt paral·leles, molt pròximes al Decameró de Boccaccio o altres materials com el Novellino italià, que, doncs, amb un aire molt fresc, posen en evidència la doble moral o les esquerdes en aquesta moralitat de pedra picada que volien vendre. Per exemple, una de les més divertides és la història d'un home que viu a Catalunya, a Tarragona concretament, i que, doncs, vol que la seva dona Tecla es confessi amb el seu confessor, Joan Juliot, però la seva dona no s'ha confessat mai i diu que és molt vella, és a dir, té una gran beutat, però alhora és molt simple d'intel·ligència, molt obtusa, i el frare la convenç que ha de fer el càlcul de vegades que, tal com apareix en l'obra, ho ha fet amb el seu marit en els 6 mesos que porten casats. Ella calcula i li diu que, doncs, unes 18 vegades per setmana. I llavors, perdó, no unes 18 vegades per setmana, no. Aquest nombre 18 serà la part que voldrà reclamar el frare. No, ho ha fet, doncs, tantes vegades, moltes vegades. El cas és que ho fan unes quantes vegades al dia i de tot això el frare n'ha de cobrar un delme, la convenç, i que en tindrà prou amb 18 vegades, per totes les vegades que el marit s'ha beneficiat de la dona, i la dona, doncs, esclar, gairebé s'agenolla als peus del frare, i, de fet, és un frare predicador, en aquest cas, de l'ordre de predicadors, i no sap, doncs, com agrair, en definitiva, la bondat que té amb ella, de perdonar-li moltes de les vegades que ho ha fet amb el marit, i formarien també part d'aquest delme. En fi, doncs, amb una gran ironia, va posant en evidència com els frares són els primers a caure en el pecat de la luxúria, el pecat de la gola, el pecat de l'avarícia, el pecat de la ira, etc. etc. En definitiva, doncs, un llibre molt recomanable pel to que té, tot sovint irònic, distès, tot i que encobert amb una capa de cristianisme oficial. I això sí, hem de dir que el trobareu en diverses edicions, però que heu de tenir en compte que el català que estareu llegint no és un català antic, excepte en les parts de les profecies, perquè només s'ha conservat el text en la traducció francesa del segle XVI, cosa que ha obligat a traduir-lo al català modern, i per això hi ha una mica de sorpresa. La sintaxi pot ser la d'una llengua medieval, però certament ja veiem que el lèxic no ho és exactament. Una lectura molt recomanable, La disputa de l'ase, de Anselm Turmeda.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit, com esteu?
Hola, perdona que ens hàgim allargat una miqueta en aquesta lectura, és que de vegades un no sap on deixar el tema.
i es van balant. Escolta, avui tu ens vols parlar de Maria Dueñas, El temps sí. entre costures, però no deu ser un llibre d'una cosidora, o sí?
Doncs bé, de fet, sí, en un inici sí. Després ja la cosa deriva cap a un altre tipus d'activitat. Però en un inici sí, ella és filla d'una costurera. La Cira Quiroga, que és la nostra protagonista, és filla d'una costurera. I bé, el que passa que aquelles coses que passen a la vida, cap a l'amor, per amor, doncs decideix a la vigília de la guerra, de l'inici de la Guerra Civil, marxar amb el seu futur amant o nòvio, com li vulgueu dir, cap a començar la nova vida, però molt aviat es dona compte que l'amor i la passió tenen un cantó infernal i dolorós, i bé, això la du a ella a obrir un classe d'esquerra sola en un país africà, on, bueno, africà sota el protectorat d'aquí, però igualment no deixa d'estar lluny amb costums diferents i tal. I ella es veu obligada a posar-se a treballar i bé, llavors sí que munta una mena de taller de teles, de costures, de moda, de... On, per cert, gràcies a tenir aquest negoci, doncs pot començar una nova vida envoltada de gent molt curiosa. Coneix un altre home, de qui ella s'enamora, no tan bojament com el primer, perquè tot val a dir que tot queda bastant servida, de la primera experiència, però bé, és un home que en principi és agradable, després sabrem que té un passat obscur també, i tot el ventall de personatges que ella va coneguent a partir d'aquí, doncs és bastant és peculiar. I a poc a poc, amb el trasfons de l'inici de la Segona Guerra Mundial i de veure què passa amb Espanya, si s'alinea o no s'alinea, si entra o no entra, doncs es va teixint com un entramat de situacions com a mínim, interessants pel lector, i acabes pensant que, bueno, acabes veient, no?, com la gent comença a desenvolupar un sentiment de desconfiança, si ningú confia en ningú, tothom sospita de tothom, i és estar angoixant, és una situació bastant angoixant. Fins i tot l'home de qui s'enamora, vull dir, ja, després resulta que té també un canto fosc. És interessant el llibre en tant en quant evoluciona les emocions d'aquesta noia, la Cira Quiroga, una noia normal i corrent, ja us deia, filla de modista, amb una vida aparentment normal, com les circumstàncies de la vida, en aquest cas la primera passió que sent per aquest senyor que la traeix, doncs la du a un altre lloc, perquè clar, tots els personatges, diguem, que l'envolten són tots diplomàtics o gent que d'alguna manera té contacte amb el món polític. I així pues, coneix a la mà d'un ministre d'Espanya i clar, sap tots els secrets que amaga tota aquesta gent, no? I fins i tot sap qüestions que, bueno, que són importants, són qüestions d'estat.
Però...
I en aquest sentit és molt interessant. Ara, l'evolució que fa ella doncs és una mica trista, perquè clar, partim d'un desengany amorós bastant colpidor i acabem amb una persona que ha desenvolupat una personalitat diguem que havent tingut males experiències. Clar, i això et torna desconfiat. Vull dir que l'evolució de la Cira és normal. Es torna molt desconfiada. Acaba no creient ni en l'amor, ni en l'amistat, ni en la lleialtat.
Però tota la desconfiança és fruit de la mena de relació que tenen o potser de implicacions polítiques?
Clar, hi ha un trasfons d'espionatge molt important en el llibre, sí, hi ha un trasfons molt important. Aviam, hi ha una relació que té ella, que aviam, que el personatge, clar, que tampoc vull donar molts detalls, perquè clar, com que saben tant de tot això a mesura que vas llegint, vull dir, però sí, un dels
personatges... Però potser ella vol ajudar, almenys sentimentalment, la resistència i l'altra no.
Sí, clar, aquí està el tema, que ella té un sentiment molt, molt noble, molt bonic, molt, molt lleial, no? Però clar, també d'altra banda, doncs clar, amb la gent sempre estan nobles.
Clar, i l'altre deu ser més de l'eix, de les potències de l'eix.
Sí.
Ah,
sí,
ja es veia
bé. Ella, a veure, ella es dona compte de què està passant realment amb aquestes potències que... No, i donar compte que ella no vol un món on així.
O sigui, ella s'enamora d'una mena de Bertran i Mussitu, podríem dir. És a dir, que va treballar pel Servei d'Intel·ligència Franquista.
Sí. Llavors, clar, a veure, també hi ha una altra cosa que, aviam, ja
deixant de banda el trasfons polític, perquè tampoc vull entrar-hi, saps? Perquè penso que el llibre no només va d'això, però jo penso més en ella, amb la seva evolució com a personatge i en els seus sentiments contradictoris, no? I el que un és capaç de fer per amor i el que un no fa, no? Perquè diu, bueno, prou, jo l'estimo, però ja està anant això en contra dels meus principis, no? Clar, també pots dir, bueno, i aquí pot canviar de principis, però en aquest cas la nostra protagonista acaba tenint un post bastant digne, no?, en aquest sentit, bueno, de persona que, com tu deies, clar, ella molt a favor de la resistència, aviam. Ella, després de les experiències que ha tingut, també ha acabat pensant que la llibertat és una cosa bona, i qualsevol manifestació en contra de la llibertat, doncs amb ella no hi sembla bé.
Esclar.
Ella la seva llibertat la guanya a cop de desenganys, no?, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, llavors clar, la valora molt, vull dir, en aquest sentit el personatge, la Cira, clar, acaba fent de la llibertat com un estandard, perquè és el que ella ha aconseguit, d'acord que era el que ella buscava al principi, en un inici, no?, perquè ella ja se n'anava per allà de seguida amb el primer poca vergonya, però després a poc a poc s'ha anat donat compte que és un valor molt preuat, i clar, evidentment està en contra de qualsevol potència o que em vagi en contra, evidentment.
Escolta, Helena, és recomanable aquesta novel·la per qualsevol tipus de públic?
No. No, ja he explicat el que... O sigui, jo penso que havent explicat el que he explicat, ara ja he fet com una mena de criba, una mena de selecció, per dir-ho d'alguna manera, i penso que, aviam, primer que t'ha d'agradar... Aviam, per exemple, jo quan els personatges són femenins, i aleshores ara ja haureu vist que jo tinc tendència a comentar llibres en les protagonistes són dones, no?
Sí, ens hi hem fixat.
Quan els personatges són femenins, soc conscient de que molta part de la nostra audiència ja potser es descarta per això. No obstant, la nostra Cira és una dona, però podria ser un home. Tranquil·lament. No hi ha cap d'allò. Però sí, és veritat que bueno, penso que segons quin tipus de pensament polític no casa amb aquest llibre. A part, quan un llegeix la Maria... ja sap que està llegint, ja sap... És com quan llegeixes la Maruja Torres, ja saps el que hi ha, no? Ja saps el que hi ha.
Doncs, Helena, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració d'avui.
Per si algú li interessa, col·lecció a la butxaca.
Perfectament. Doncs comptem amb tu el dia vinent.
Molt bé.
Vinga, una abraçada. A reveure.
Fins aviat.
Adéu.
Bé, i som ja a la recta final del programa. Com que som en època d'eleccions, potser val la pena trobar una frase que tingui a veure amb la política. I he triat una frase de George Burns, un còmic nord-americà, que deia: és una llàstima que tots els que saben com arreglar el país siguin taxistes o perruquers, i hem d'entendre, i no polítics. Bé, i amb aquesta frase doncs acomiadem el programa d'avui.
Recordem que aquest programa es reemet els diumenges de les 11 a les 12 de la nit. Agraïm a totes les persones que han participat al programa, evidentment a la Gemma Grau, que ens ha fet un control tècnic excel·lent, doncs la seva participació al Tirant de Llibres, i us emplacem a tornar-nos a sentir la setmana vinent. Bona setmana.
A reveure.
Doncs fins la setmana que ve, esperem que passeu una bona setmana. Fins llavors.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM, i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!